Una de les sorpreses del dia, que avui el govern espanyol s'ha despenjat amb una proposta d'ajudes a la compra o al lloguer d'habitatges. Són ajudes, abans ho explicàvem, de fins a 10.800 euros per joves de menys de 36 anys, joves que cobrin menys de 1.600 euros al mes, que ve a ser tres vegades l'IPREM. La condició és que sigui com a màxim el 20% del preu de la compra. I les ajudes al lloguer són de fins al 50% del rebut i amb un màxim de 450 euros d'ajuda en funció del nivell d'ingressos. Tot aquest pla d'habitatge també inclou ajudes pels jubilats, tant pel lloguer com per pagar subministraments bàsics d'aigua, de llum, de gas o de comunitat. Clar, se'ns obren molts interrogants, començant per la necessitat de primar una compra i no un lloguer, la quantia d'aquestes ajudes, l'alimentació o no d'una altra bombolla com existeix en aquests moments amb tot el tema del lloguer i, clar, la discriminació que poden suposar aquestes ajudes si es compara al territori, sobretot tenint en compte els preus de Catalunya i els que hi ha a les altres comunitats i la diferència que hi ha entre les grans ciutats i les zones rurals. Ah, i encara una altra qüestió, clar, si això no topa amb tot el debat que hi ha en aquests moments sobre l'habitatge social. Provem de treure'n l'entrellat d'entrada. Deixeu-me saludar el secretari d'Habitatge de la Generalitat, el senyor Carles Sala. Senyor Sala, bona nit.
Hola, molt bona nit.
I també hem convidat Òscar Gorgas, que és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Senyor Gorgas, bona nit.
Bona nit.
L'Oriol Illa, que a banda de presidir la taula d'entitats del tercer sector, també és un dels impulsors de la Fundació Habitat 3. Bona nit, senyor Illa.
Hola, bona nit.
I com sempre, quan parlem d'economia, professor Josep Lladós. Bona nit, Josep.
Bona nit.
Abans de debatre, deixeu-me començar amb el representant de l'administració. D'entrada, senyor Sala, com veu la Generalitat tot aquest pla d'ajudes que ha plantejat avui el ministre de Foment i d'Habitatge?
Bé, sortim d'un Plan Vivienda 2013-2016, prorrogat al 2017, que era un Plan Vivienda que les diferents línies, les que van des de les ajudes al lloguer, les ajudes a la rehabilitació, doncs encorsetaven molt. Era molt poc flexible. Hi havia, jo diria, un clam de diferents territoris de l'Estat en què reclamaven un canvi substancial, en el sentit de que si les comunitats, doncs, per dir-ho així, tenim les competències absolutes en matèria d'habitatge, que no se'ns havia de marcar d'una certa manera tan limitada, com s'havien de dur a terme els programes. Per exemple, les ajudes al lloguer, en això que vostè deia, doncs, sense tenir en compte doncs, criteris de discriminació en funció del territori, doncs, per exemple, en tot Catalunya, per tenir accés a una ajuda al lloguer de les que dona el Plan Vivienda, el contracte no podia passar de 600 euros. No? I, evidentment, això a certs indrets del territori català doncs, ja està bé, però, evidentment, per exemple, a l'àmbit metropolità de Barcelona, a la mateixa Barcelona, això no va bé.
Això la idea és canviar-ho perquè seran 900.
Serà 900. Aleshores, on està el gran problema? Sembla ser que s'han acollit. Nosaltres, abans del 31 de gener, vam enviar un munt de propostes de flexibilització de lo que és el Plan Vivienda. Sembla ser, pel que avui ha anunciat el ministre, que bona part d'aquestes propostes han estat acollides. I aquí la gran qüestió serà en saber quin és el pressupost. Catalunya rebia a l'any 2009-2010, època en què la secretària d'Habitatge del govern català, la senyora Carme Trilla, rebíem com a Catalunya per polítiques d'habitatge entre 110 i 120 milions d'euros per dur a terme les diferents línies polítiques del Plan Vivienda. Uh-huh. Actualment, any 2015, any 2016, any 2017, rebem 50 milions d'euros. Amb un pla que jo li deia abans a vostè, tan encorsetat, tan limitat, tan poc flexible, Catalunya ens els gastem, aquests 50 milions d'euros. I no tan sols ens els gastem, sinó que amb aquestes línies tan dures que hi ha en l'actualitat, en aquest moment, de les línies de Plan Vivienda, l'any 2016 ens hem gastat 78 milions d'euros. O sigui, 28 milions d'euros més dels que ens arribaran. Ens hem avançat a 28 milions d'euros. Per tant, tota aquesta flexibilitat, totes aquestes noves línies, sense saber si com a mínim tornem a doblar o tornem als pressupostos del 2009-2010, malauradament podria arribar a passar que es quedés amb un anunci, podria arribar a passar que el dia 2 de gener de l'any 18 o de l'any 19, quan s'apliqui el nou Plan Vivienda, doncs Catalunya ja s'ho hagi gastat tot i doncs les convocatòries siguin de concurrència competitiva i amb molt poques persones que puguin tenir dret a aquest ajut.
Si no vaig mal informat, en totes aquestes ajudes el govern espanyol proposa posar-hi el 80% i s'obliga les comunitats autònomes a posar-hi el 20%. Això són aquests diners que vostè deia ara, aquests 50 milions que es va rebre l'últim any?
Bé, en l'últim pla Vivienda era 70-30, a més, el 30% que posaven doncs, els diferents territoris no podien ser en les línies d'ajut a lloguer, sinó que havien de ser en les línies de rehabilitació i de remodelació i de renovació urbana. Tot això ho hem anat complint, hem fet actuacions, per exemple, com la del barri de Canyelles a Barcelona, per dir-ne una ara, no? Aquest no és el problema. El problema és que el pressupost de l'Estat... en ajudes directes, no parlo de les ajudes fiscals, a l'any 2010 era de 1.490 milions d'euros i en l'actualitat està per sota dels 500 milions d'euros. Aquest és el gran problema. Aquí s'han tret els estalvis fiscals, hi ha uns estalvis per part del govern en tota una sèrie de desgravacions que han desaparegut, que jo ara no qüestionaré si positivament o negativament, i aquests estalvis fiscals no han passat que es comptabilitzaven pressupostàriament com a despesa del govern, despesa de l'Estat en política d'habitatge, aquest estalvi fiscal de les desgravacions desaparegudes no han passat a les ajudes directes. No tan sols no han passat, sinó que són les ajudes directes de 1.498 milions d'euros a menys de 500.
Deixem passar a l'altra banda. Actualment hi ha una bombolla immobiliària sobre el preu del lloguer, sobretot a l'àrea de Barcelona, que s'està començant a disparar. Aquest nou pla habitatge pot provocar que aquesta bombolla encara s'infli més?
No, jo no li diria que hi ha bombolla. El que és el terme bombolla, en tot cas jo un professor d'economia que segur que ens podrà apreciar si el terme bombolla és el més adequat, no? Però en tot cas sí que hi ha una tensió claríssima de
tendència
preus.
Tendència inflacionista. Si una tendència d'aquesta manera
inflacionista
ho podem
claríssima.
Però renassos, els preus de l'habitatge estan pujant molt a tota l'àrea de Barcelona, no només
exacte.
La ciutat.
Si ens comparem amb grans capitals europees, no ens pensem que Barcelona és de les capitals més cares en quant a termes de lloguer, però efectivament per les rendes que percep la gent i les possibilitats que té la gent, doncs té dificultats per poder accedir a un habitatge de lloguer a la ciutat de Barcelona i a diferents ciutats metropolitanes, fins i tot no tan sols de l'àmbit metropolità de Barcelona. Pot ajudar a ser inflacionista aquestes ajudes al lloguer? Hem de veure la lletra petita. Jo, per exemple, sí que doncs, li podria remarcar les ajudes que en el seu moment el govern del senyor Zapatero, a través de la ministra senyora Chacón, es van dissenyar com a renda bàsica d'emancipació.
Sí.
Jo m'hi vaig mostrar molt en contra, per dues qüestions. Perquè d'una manera lineal es deia per tots els joves que cobressin menys de 22.000 euros l'any, i segona, independentment del municipi on t'estiguessis, 210 euros d'ajut. Aquests 210 euros d'ajut en diferents municipis de Catalunya ràpidament repercutien directament sobre el preu del lloguer, ràpidament. Els ajuts que s'han anunciat a la compra-venda, que jo no criminalitzaria la possibilitat que hi hagi ajuts a la compra-venda, no? Evidentment, estem parlant de 10.800 euros, màxim del 20%, estem parlant d'habitatges de 60.000 euros, jo no sé si algú ha pensat fins i tot que això podria ser una possible sortida per habitatges d'aquests que es venen a les entitats financeres també de preu a hores d'ara, però, evidentment...
És molt relatiu, això, del diferents... bé de preu.
En diferents indrets de l'Estat, en diferents indrets de l'Estat, podria arribar a succeir que si aquest ajut és directe per l'habitatge lliure i no només és un ajut directe per habitatge de protecció oficial que té el seu mòdul i el seu preu limitat, doncs podria arribar a tenir un cert punt d'actuació inflacionista. No en l'àmbit de la ciutat de Barcelona, perquè, insisteixo, passar a 900 euros, per exemple, el contracte màxim de lloguer no és cap disbarat, passar o parlar d'un ajut directe a la compra de 10.800 euros amb els preus que hi ha en les grans ciutats de Catalunya de preus de compra-venta d'habitatge, tampoc crec que es pitgi a un increment de dos preus.
Professor, li han passat la pilota.
Diria moltes de coses. Bueno, potser podria fer una pregunta, podria començar amb una pregunta,
sí, si
m'ho permets. A veure, és una tradició, eh? Instruments en tenim molts, ajudes directes, ajudes indirectes, canvis regulatoris, però amb la que s'ha anunciat avui no es troben a faltar mesures d'oferta i en particular més oferta de lloguer social, d'habitatge social i en particular lloguer.
En quant a les ajudes d'oferta, el que sí ens ha arribat és que es modificaran el suport a la promoció d'habitatge de lloguer social. Això sí que ens ha arribat. El que no ens ha dit ningú ni crec que se'ns acabi dient és que hi hagi línies de finançament per a la construcció d'aquests habitatges de protecció oficial. I aquesta serà una de les altres grans mancances que segurament tindrà aquest pla. O sigui, hi haurà una mancança pressupostària i una mancança de línia de finançament pactada irreal, per cert, amb les entitats financeres perquè els promotors públics i els promotors fins i tot privats poguessin arribar a fer habitatge d'aquest tipus. Sí que hi haurà, diuen, una línia de 300 o 350 euros metro quadrat de suport fins a un màxim d'entre 25.000 i 35.000 euros per habitatge per construir habitatge de protecció oficial de lloguer. Això sí que se'ns ha anunciat, però no hem vist la lletra. Encara no hem vist el text.
No, jo aquí potser faria un apunt, no? És a dir, jo crec que especialment a Catalunya, instruments ja els tenim pràcticament de tota mena, perquè també hem d'afegir de les iniciatives que hi ha a nivell local, també.
És que aquí correm el risc de perdre'ns amb tots aquests instruments.
Però el tema principal és que no tenim prou recursos. És a dir, si està invertint... si hi ha alguna cosa que Spain és diferent, que sempre diem, doncs a vegades ho trobem cosetes, no? El mercat laboral, per exemple, és una cosa, algunes coses que hem tractat aquí en el programa, però una d'elles és la política d'habitatge, perquè Europa fa molt temps s'ho pren seriosament, és un dels pilars de l'estat del benestar, i aposta per dir, escolteu, amb independència que sigui un dret constitucional reconegut o no, és bo per la societat el fet que hi hagi accés a l'habitatge, és bo, entre altres coses, per la cohesió social. Llavors, realment s'inverteix. Nosaltres estem un país que invertim 5% en 5-6% en educació, 5-6% del PIB en sanitat, que és una mica, que és per sota dels nostres socis, però és una xifra apreciable, però és que en habitatge invertim menys de l'1%. Bé a través d'ajudes o bé directament a través d'oferta específica adreçada doncs, a col·lectius més vulnerables a la renda baixa, que és el que ha fet Europa fa molts anys. Aquí no ho hem fet. I per tant, amb això som molt diferents. Per tant, tenim moltes anomalies. Per tant, ara correm a dissenyar un conjunt d'instruments, però no posem els recursos. Jo coincideixo que no està tant el problema en inventar nous instruments com realment orientar prioritats polítiques i recursos cap a aquests instruments.
Tothom demana la paraula, però estàvem amb habitatge social. Senyor Gorgas, em deixa que parli primer el senyor Illa,
sí, sí.
Perquè a més és el gran implicat amb la promoció de l'habitatge social i amb la necessitat de buscar una solució a tota la problemàtica que hi ha en aquests moments a casa nostra.
Començo per on acaba el professor. A casa nostra l'habitatge social no és una prioritat, les polítiques d'habitatge social no són una prioritat per cap govern i això demostra la despesa pública que es fa en matèria d'habitatge. Si els països europeus que destinen una quantitat considerable estan al voltant del 3% del PIB, voldria dir que a Catalunya hauríem d'invertir cada any 6.000 milions d'euros en polítiques d'habitatge. Per tant, no sé si els instruments funcionen o no, si els tenim tots o no, el que és evident és que són velles receptes que anticipen allò que ja sabem que passarà. Aquesta és la impressió que jo tinc en el sentit de que nosaltres com a tercer sector estem gestionant a data d'avui només 3.000 habitatges. 3.000 habitatges comptant totes les entitats, fundacions, cooperatives, 3.000 habitatges en un parc, o més ben dit, amb unes necessitats socials a Catalunya de més de 400.000, doncs són mesures que són, no diria insuficients, diria imperceptibles. Perquè a vegades quan parlem d'habitatge i parlem de tot el que es fa, s'ha de posar en la seva mesura i s'ha de saber quin impacte té. I el principal problema que jo veig en les polítiques d'habitatge és que són imperceptibles amb les dinàmiques del mercat de l'habitatge i això provoca, el que comentaves al principi, exclusió social, ja no només de col·lectius vulnerables en risc d'exclusió, sinó de, podríem dir, persones joves, persones que tenen una feina potser no amb condicions limitades, però dels nuclis urbans és evident que hi ha una expulsió en l'àmbit residencial. Per tant, potser els instruments no és que els tinguem tots, sinó que són instruments que no donen resposta a una necessitat global, i és que competim, el capital inverteix a les zones urbanes, i per tant augmenten els preus, com estem veient en el cas del lloguer. A mi només se m'acuda una cosa, intervenir sobre aquest mercat de forma clara, i per intervenir has d'augmentar el parc d'habitatge públic, igual que passa en l'educació, igual que passa amb la sanitat. Si ens quedem amb 1%, totes les mesures que fem, per molt bona voluntat que tinguem, seran imperceptibles i no ajudaran a canviar la tendència que ja tornem a veure que està repuntant com ho fa uns anys enrere.
De moment aquesta és la primera conclusió de tots, que tots suspeneu aquest pla d'habitatge per falta de finançament, senyor Gorgas.
Jo volia afegir que evidentment hem de crear més habitatge, però preguntaria on està el sol per crear-lo, perquè sense la matèria prima no podrem crear. No necessitem la iniciativa pública per fer habitatge social. També existeix la iniciativa privada, que es pot fomentar. El que passa és que probablement on necessitem més habitatge social no tenim sol per crear-lo. I habitatges buits a Barcelona no n'hi han. O sigui, que no tenim d'on aconseguir aquests habitatges. Ens falta la matèria prima. O sigui, que els instruments que podem desenvolupar després, si no tenim la matèria prima per construir aquests habitatges, no ens serveixen. Són una mica brindis al sol. On està el sol que necessitem per fer habitatges? Primera pregunta. Després, la segona és com finançarem la construcció d'aquests habitatges. Però clar, si no tenim el sol, difícilment farem els habitatges.
L'interpel·len, senyor Sala.
No, sobre el tema del sol, aquí també sortim d'una situació de 10 anys en què pràcticament, després de criminalitzar tot el sector, no, ningú ha fet res. I ningú ha fet res perquè ningú ha fet res, vull dir, de producció o de gran rehabilitació, que jo crec que a vegades, més que parlar de sol a certs indrets, com el Barcelona i els voltants, doncs evidentment és absolutament necessari, però jo sóc dels que penso que en els propers 15-30 anys hem de compensar molt més amb la ciutat construïda que amb la ciutat que està per construir. Jo crec que els grans plans urbanístics d'expansió de les ciutats, sortir dels nuclis, anar cap a noves zones d'urbanització, això en molts racons de Catalunya jo crec que s'ha acabat, ni és necessari que passi. No? Per tant, la ciutat construïda enfront de la ciutat que està per construir. Això és important. Durant 10 anys tampoc no s'han fet actuacions noves de creació de nous habitatges en àmbits on hi havia una demanda. Jo recordo una roda de premsa amb el conseller Vila al febrer del 2013 on dèiem, urgent, vam posar un warning, urgent, hem de buscar la forma de que ràpidament es faci habitatge nou a Barcelona i als seus voltants, perquè dèiem que l'estoc produït o els excessos de l'estoc de la bombolla immobiliària s'estaven esgotant a una velocitat increïble. Estem patint això també, aquesta parada en sec absoluta de producció de cap tipus de nou habitatge. Sol, en el país hi ha sol qualificat, per exemple, que hi caben més de 200.000 unitats d'habitatge de protecció oficial en el país. Una altra cosa és que tothom al final té una tendència a voler viure a Barcelona i al seu voltant. Bé, està molt bé, però això tampoc no serà possible per les limitacions pròpies geogràfiques que té la ciutat de Barcelona, no? Però el sol hi és, molt d'aquest sol està per transformar, està qualificat però està per transformar, i el que convé és endevinar correctament quins són els àmbits de demanda. Nosaltres el proper mes presentarem el pla territorial sectorial de l'habitatge, que pretén fer una fotografia fins a l'any 2030-2035 en aquells àmbits on s'ha d'actuar les diferents administracions públiques, els diferents promotors, de quina manera la solidaritat urbana, que està en la llei del dret a l'habitatge, s'ha d'activar per aconseguir que no aconseguirem en els nivells dels estàndards europeus, perquè necessitaríem aquests 6.000 milions d'euros anuals que no ens els donarà la Secretaria d'Habitatge, ni el conseller d'Economia actual, ni l'anterior, ni el que vingui, ho sabem, les finances de Catalunya en aquest moment estan com estan, però sí que cal un clar compromís, i estic molt d'acord que les polítiques d'habitatge a curt termini han d'agafar el mateix protagonisme pressupostari que les de la salut o les de l'educació. Amb això estic absolutament d'acord.
Cal primar amb 10.800 euros la compra d'un habitatge? La compra i no el lloguer? I que consti que fa un moment estava preguntant per la bombolla de preus del lloguer.
Una de les coses que ens hem trobat al llarg de molts anys i molts governs que han passat per la Moncloa és que han fet constantment declaracions en favor de l'habitatge de lloguer i no han fet més que oferir ajuts indirectes, en aquest cas fiscals, doncs a la construcció i sobre, perdó, no a la construcció sinó a la compra d'habitatge. Les desgravacions fiscals van distorsionar molt i en molts dels casos hauríem de veure si el principal beneficiat no va ser tant qui adquiria sinó al final acaba sent el promotor o a vegades, doncs, evidentment la persona que estava venent l'habitatge. Sigui com sigui, ara tornem a tenir ajudes, en aquest cas directes, algunes d'elles, altres indirectes, però a la pràctica les ajudes sempre generen distorsions, sempre. Però és un mercat, abans ho diem, que si nosaltres creiem que té interès social, s'ha d'intervenir. Per tant, si genera distorsions, però ens ha de preocupar relativament, perquè les hem de comparar amb els problemes que té la situació actual del mercat. Però avui en dia no hi ha cap mena de consens a nivell acadèmic entorn de que s'ha de reforçar o s'ha d'incentivar més habitatge de propietat. Al contrari, més habitatge de lloguer i preferentment social. En això hi ha més consens. El tema del sòl, jo coincideixo que hi ha temes del sòl, però què col·lisionen altres polítiques? Que els joves tinguin, quan s'incorporen al mercat de treball, tinguin salaris més baixos i condicions menys estables, normal, tot arreu passa. Tot Europa, quan ens comparem, passa. Aquí sí és cert que el nivell salarial i el nivell de precarietat del lloc de treball va molt més enllà del que succeeix a Europa. Per tant, la situació és pitjor. Que tothom vol viure al centre? Sí, perquè probablement és el lloc on es troben millors llocs de treball. Ara, això no és possible.
Ho dic, el tema de la compra, ho dic també, abans ho apuntàveu. Una de les grans conclusions de la bombolla immobiliària que esclata fa 10 anys és que hi havia massa hipoteques, que tothom podia tenir un pis, hipoteques que després no es van acabar pagant, els desnonaments, avui sortien dades d'Amnistia Internacional que parlava d'una bestiesa de desnonaments l'últim any a Catalunya, i precisament quan ens comparàvem amb Europa sempre veiem que el percentatge de lloguer a Europa és a tot arreu molt més alt. Llavors cal que tornem a anar cap aquí?
Tres vegades més alt, és a dir, aproximadament el parc d'habitatges, que és un 11%, a Espanya, a Europa, a Alemanya, a França, és un 30 o un 40%. Només acabo amb un apunt molt curt. Per tant, no hi ha problema amb que hi hagi disponibilitat de sòl si hi ha una bona política de transport públic. Perquè si el cost de la distància, el lloc on hi ha els treballs més atraients, doncs no representa res per aquest jovent. Però és que el problema és que busca tothom viure al voltant d'on hi ha els millors llocs de treball. I aquí aquesta concentració, aquesta congestió en el centre provoca aquests augments de preu.
Jo crec que incentivar la compravenda busca un objectiu clar. Li podem dir política d'habitatge o no, però busca donar benzina al motor econòmic que ha funcionat durant tots aquests anys, que és el motor de la construcció, el mercat immobiliari. Aquí la diferència és de fons. No es tracta de saber si aquesta política particular és bona o dolenta, sinó a què està alimentant, quina teoria està alimentant. I la teoria que continua alimentant les institucions espanyoles en relació a l'habitatge és que l'habitatge, i en general el mercat immobiliari, és un sector econòmic i no és un dret. En el moment que es concebi com un dret, aquestes polítiques de promoció, d'incentiu de la compra-venda no existiran. Ara imagineu-vos que per fer més hospitals haguéssim de buscar formes de comercialitzar o vendre més medicaments, perquè així podríem fer, doncs seria el mateix. Si la sanitat és un dret, les administracions públiques han de fer el possible per garantir aquest dret. I totes aquestes polítiques tinc la percepció que estan pensades, dissenyades i finalment motivades per garantir que hi ha que continua pedalant aquesta màquina del mercat immobiliari. S'ha de construir més. Hi ha habitatge buit encara, molt habitatge buit, segons el cens de l'Agència Catalana, més de 43.000 habitatges buits. Per tant, insisteixo, quan parlem de polítiques d'habitatge hem de saber si el que fan és alimentar aquest sector econòmic o, com va quedar demostrat en una de les sentències de la llei famosa 24-2015, la llei de la ILP, doncs es prioritzava el dret a la propietat, el dret a l'habitatge, efectivament. No?
Volia comentar que el pla és d'àmbit estatal. Llavors hem de considerar que no només s'aplica aquí a Barcelona i a les zones de més necessitat d'habitatge. Hi ha zones de l'Estat on el mercat de lloguer és molt estret i els habitatges són molt econòmics. Llavors l'ajut a la compra en aquestes localitats doncs funciona, perquè els habitatges són econòmics i no hi ha mercat de lloguer. Llavors no el podem fer, l'anàlisi que fem per Barcelona no el podem fer extensiu a tot l'àmbit d'aplicació d'aquest pla. A Barcelona jo diria que aquest pla no funcionarà, perquè no es podrà comprar amb aquesta política d'ajuts. A més, pel que tinc entès, l'import del pla és relativament curt, són 500 i escaig milions d'euros, que a nivell estatal donen, jo diria que donen per molt poc, és el que deia el senyor Sala. Llavors, difícilment podran accedir molta gent a comprar habitatge o a lloguers subvencionats, no?
Senyor Sala.
Sí, una miqueta es comentava ara també el tema dels habitatges buits. Nosaltres avui, com a Generalitat, hem presentat el que ha sigut el resultat de la recaptació de l'impost d'habitatges buits de l'any 2016. Hem recaptat en 234 localitats, especialment grans tenidors, doncs 18 milions i mig d'euros, i portem, gràcies al decret de Llobarra 2015, adquirits per dret de tanteig sobre les transmissions que fan les entitats financeres, portem adquirits 600 habitatges, la Generalitat. 600 habitatges a un preu mig, comptant despeses i comptant l'arranjament que necessiten molts d'aquests habitatges, inferior als 55.000 euros. O sigui, algú deia, encara hi ha doncs, molt habitatge que està en mans d'entitats financeres, és cert. Nosaltres rebem contínuament notificacions d'aquest tanteig que posem a disposició dels ajuntaments, de les entitats del tercer sector i la pròpia Generalitat. Tant de bo tinguéssim molts diners, perquè és una magnífica manera, en aquest moment, la gran oportunitat que tenim d'ampliar el parc públic d'habitatges, no pensant tan sols en la construcció de nou habitatge, sinó adquirint habitatge a un preu, he dit abans, menys de 55.000 euros en aquest moment de mitjana per unitat, d'aquestes 600 unitats que nosaltres ja hem comprat, i que ens permet també realitzar una política de mixticitat molt interessant, perquè quan comences a construir molt habitatge social en determinats indrets, a vegades fas una guetització, no?, de determinats punts dels municipis, de les ciutats. En canvi, adquirint per tanteig, realment doncs, fas perdigonades, més difícil de gestionar, però aconsegueixes realment aquesta mixticitat que sovint doncs, se'ns demana a totes les polítiques públiques d'habitatge. Jo crec que, sincerament, aquest impost, que per cert segueix amb l'espasa de Damocles de la possible suspensió i anul·lació una altra vegada per part del Tribunal Constitucional, més el tanteig i retracte que podem aplicar aquí a Catalunya, jo sincerament crec que és una victòria ètica del que són les polítiques públiques d'habitatge, perquè la combinació de l'impost i la combinació de l'impost amb el tanteig i retracte evita que el cercle viciós que ha actuat doncs en el sector de l'immobiliari els darrers anys segueixi, perquè veus malauradament que del producte que les famílies han hagut de deixar per no poder fer front a la hipoteca, d'aquest producte tan lamentable, doncs amb aquestes transmissions a un preu molt per sota de la hipoteca que ha hagut de cantar pèrdues l'entitat financera que s'està venent a menys de 55.000 euros, doncs algú ho està comprant per tornar-ne a fer especulació.
No? D'acord, reprenem a partir d'aquest punt. 9:21 minuts, hi ha una informació d'última hora. El govern català ha posat en marxa la compra de 8.000 urnes pel referèndum. És una notícia. Marc Martínez Amat, el cap de política de RAC1, bona nit.
Hola, bona nit.
Que podem avançar en aquests moments.
Doncs que aquesta notícia que ve del govern, que en els propers dies es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat, un acord marc per homologar empreses per comprar urnes. 8.000 urnes en concret és el primer pas, el primer tràmit formal que fa el govern amb l'objectiu de disposar d'això, d'urnes, que són necessàries per fer un referèndum. Però sobre el paper en cap moment dirà que aquestes urnes són per fer el referèndum del setembre. Es dirà que es volen comprar unes urnes de cara a poder fer eleccions, consultes i altres formes de participació ciutadana. És un acord com el que fa uns dies també va fer, de fet ja fa unes quantes setmanes, el Departament de Governació, en aquell cas per comprar paperetes, es deia, per al Parlament de Catalunya. I en què consisteix aquest tràmit? Doncs en què la Generalitat pugui tenir a l'abast unes empreses que hagin passat tots els tràmits que requereix en el govern, perquè el dia que calgui comprar les urnes n'hi hagi prou en fer aquest encàrrec, en encarregar-les, i que les empreses subministradores les puguin facilitar. Tenir urnes no és cap cosa extraordinària, que una comunitat autònoma tingui urnes, perquè en el cas d'Andalusia ja en tenen, per exemple. La Generalitat no. Fins ara, sempre que hi havia eleccions, havia de demanar les que té l'Estat i les hi deixaven. Per tant, a través d'aquest acord és un primer pas per poder disposar d'urnes pròpies, i a ningú se l'escapa que aquestes 8.000 urnes que la Generalitat vol comprar podrien servir per al referèndum.
D'acord, gràcies, Marc, per aquesta última hora. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta taula que estem fent d'habitatge, de fet, hi ha un representant de la Generalitat de Catalunya, és el secretari d'Habitatge, Carla Sala. Sé que no és el seu negociat, parlant en plata, però vostè
sí, ens pot donar... Sí, Departament de Governació, vull dir, una mica...
Es pot donar més detalls d'aquesta compra o del mecanisme que s'ha posat en funcionament ara per adquirir aquestes 8.000 urnes per un futur referèndum?
No, ho desconec, eh? De fet, a mi me seria ben bé igual que les urnes s'haguessin de comprar o que les urnes ens les deixés, jo què sé, el govern escocès, per dir alguna cosa, I per tant, és important tenir urnes on poder posar les paperetes, però al final l'important és que puguem tindre aquest dret a decidir poder votar el proper mes de setembre.
I l'estratègia per poder torejar qualsevol possible impugnació d'aquest ordre per part del govern espanyol, del Tribunal Constitucional o el que pugui venir...
Jo ben prometo que jo no en tinc coneixement.
D'acord. D'acord, senyor Sala. A veure, ens havíem quedat... M'he quedat amb una frase del secretari d'Habitatge que parlava de victòria ètica. I m'ha grinyolat una mica aquesta definició de les polítiques que s'han fet sobre habitatge aquests últims anys. Senyor Illa.
Bé, jo insisteixo en aquesta idea, és a dir, s'han fet polítiques d'habitatge, sí, amb un interès clar i políticament orientat, està clar, per alimentar el sector econòmic sobre el qual es basa tot el mercat immobiliari. La victòria ètica que deia el secretari, en el que jo coincideixo amb l'instrument, és a dir, com podem intervenir, apropiar-nos d'aquest mercat i que es concreta amb el decret de tempteig i retracte, ha estat un instrument que nosaltres hem reivindicat i en el seu moment aplaudit, però per ser justos amb el que ha passat aquests dos darrers anys de vigència del decret és que només hem pogut optar a una cinquena part dels habitatges que hem tingut l'opció de comprar. Per què? Perquè les administracions públiques com les entitats socials no tenim la capacitat per capitalitzar i comprar habitatge encara que sigui a preus molt raonables. Per tant, insisteixo en la idea de que no n'hi ha prou en polítiques superficials quan parlem d'habitatge. Cal que siguin polítiques que aprofundeixin, que intervinguin. Mirem el conjunt d'Europa, mirem el que està passant. I hem de tenir clar que l'estat espanyol i també Catalunya, perquè el mercat de l'habitatge a Catalunya no és diferent que el conjunt de l'estat, doncs ha servit i continua servint per alimentar un sector econòmic que torna a repuntar i que malauradament fa que no haguem après res durant aquests anys. Durant molts anys el tema de l'habitatge era un problema que afectava col·lectius amb baixos ingressos. Ara recordem que el 15% de les persones que estan sota el llindar de la pobresa són persones que treballen, que són treballadors i treballadores, i per tant ja no només no tenen uns ingressos suficients per superar el llindar de risc de pobresa, sinó que a més queden exclosos d'una situació de l'habitatge. Per tant, no només estem com estàvem, sinó que jo diria que estem pitjor, és a dir, ja no n'hi ha prou amb els ingressos d'una feina, sinó que a més, doncs has d'optar per buscar llocs per viure, habitatges a preus molt més assequibles que normalment estan lluny de nuclis urbans, que és on hi ha les feines, i per tant això provoca altres efectes, que és més mobilitat, més transport privat, etcètera.
Més congestió.
Per tant, les polítiques d'habitatge que s'estan fent fins avui, a data d'avui, encara que tinguem pírriques victòries ètiques, com deia el secretari, continuen alimentant el model que ens ha portat el que hem patit aquests últims anys.
Perdoneu, actualment seríem capaços d'ordenar totes les ajudes que hi ha per habitatge actualment? És possible fer-ho? O sigui, ajudes per la compra, actualment no n'hi ha cap.
No.
Cap ni una. Ara apareix aquesta de 10.800 euros, de joves fins a 35 anys i amb un sou determinat. Eren 16-17, bé, parlo de memòria. Però de lloguer sí que n'hi ha moltes d'ajudes. Perquè hi ha ajudes estatals, ajudes autonòmiques, ajudes municipals. En alguns casos, ajudes per tot el tema dels consums de llum, aigua, gas, per famílies amb pocs recursos... Sembla que a vegades ens puguem perdre amb tot el que hi ha al mercat en aquests moments, que són ajudes.
Sí, en tot cas, alguna qüestió, jo no sé si he entès bé el que deia el senyor Illa. En tot cas, del que jo he interpretat que deia, jo discreparia que les polítiques dels darrers anys del govern de Catalunya hagi estat enfocat en el model econòmic, perquè tot l'esforç pressupostari que s'ha pogut fer, que jo ja entenc i comprenc, i que no era tot el que necessitàvem, però que hi ha hagut anys que han fet molt més del que doncs, realment se podia arribar a fer, ha estat abocat exclusivament als programes socials, a la situació de col·lapse, de vulnerabilitat de moltes famílies, en una situació que en aquell moment nosaltres veiem clarament que s'està també en algunes famílies cronificant, i hem dedicat tots els recursos i tots els esforços a aquestes qüestions. Una altra cosa és que després lleis com la 20/2014 de protecció del consumidor, lleis com la 14/2015, que és la de l'impost, que doncs, de moment està salvada, s'ha aixecat la suspensió, però doncs, hem de veure com acaba el seu tràmit. Llei com la de la ILP, 24/2015, suspesa en la seva totalitat, llevat del tema de la pobresa energètica. O la llei substitutòria de la 24-2015, pactada amb l'ajuda del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, de la Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis de Catalunya, per tindre aquelles tres mesures que ens donava la 24-2015, intentar que no hi hagués aquesta situació de tornar-nos a trobar en el Tribunal Constitucional, doncs, bueno, tornem a tindre l'amenaça de que en els propers mesos, molt probablement, doncs no ens en puguem sortir i tornem a anar a petar al Tribunal Constitucional. Per tant, des d'aquest punt de vista, insisteixo jo, tot el respecte, discrepo, de que s'hagi fet un model de polítiques d'habitatge orientat a la vessant exclusivament econòmica i no a la vessant de garantir el dret de l'habitatge.
Si em permet més un matís, no era una interpel·lació al secretari, que és cert el que comenta, era una crítica al model de les polítiques d'habitatge, és a dir, ho feia, no ho concretava amb l'agència, sinó el que s'ha alimentat a nivell de polítiques d'habitatge. Vostè mateix ho deia, les polítiques d'habitatge a nivell de Catalunya són 300 milions d'euros, aproximadament, em sembla, per pressupost, 300 milions d'euros. I jo deia al principi que caldrien, per equiparar-los als nivells europeus, 6.000 milions. És evident que hi manquen recursos. El que jo estic fent és una crítica a tot el model com s'ha constituït la política d'habitatge, no pas als intents que, òbviament, el senyor Sala els fa, els conec, i en tot cas contribueixen petitament, però com a mínim, a nivell d'exemple, per modificar l'escenari.
Dos quarts de deu, en Josep també demanava la paraula.
Sí, havies acabat, no?
Dos
molt breus. Un,
sí. La pregunta ara l'intentem contestar.
No. Llarga llista d'ajudes al lloguer, però tenim problemes. Per problemes amb un augment dels lloguers, i bàsicament perquè allà on hi ha més demanda el mercat de lloguer és molt estret per restricció d'oferta, i no només un tema d'accessibilitat a l'habitatge, és que quan nosaltres veiem la gent que ja té accés a l'habitatge i ho mirem segons el nivell de renda, el cost que representa l'habitatge, fins i tot de lloguer, és molt més alt comparativament que no pas pel nivell de renda elevat. Sí, sí. Per tant, tenim un problema també al mercat de lloguer, sobretot per l'accés de les rendes més baixes o de col·lectius vulnerables.
Això és allò que sempre s'havia dit, que perquè una família vagi bé, el preu que es destina a lloguer com a molt ha de ser una tercera part dels ingressos d'aquesta família?
Lloguer o hipoteca?
Bueno, sí, lloguer, tot el conjunt de despeses, que a hores d'ara passa, però sobretot és que si ho comparem amb els països del nostre entorn, doncs és un 10 o un 12 o un 15% més de preu relatiu. Aquí potser a vegades representa el 40% per les famílies més pobres, però és que normalment les famílies més pobres als països del nostre entorn representa una quarta part. Llavors és aquest sobreesforç fins i tot per qui té l'accés. És a dir, primer és d'accés i després de com es determina el preu en el mercatge. Per tant, hi ha motiu per intervenir i s'està intervenint. Segon, jo no criminalitzaria tant el sector. Jo crec que aquí cal criminalitzar és que ho ha fet possible. El sector se l'ha ajudat, ho has dit molt bé, a través de la política d'habitatge, és a dir, a través del tipus de política econòmica que ha donat ajuts per impulsar un creixement molt fort de la construcció, i de fet s'ha desenvolupat un model econòmic al voltant de la construcció, ha tingut un pes en el PIB exagerat, fins i tot quan es calcula doncs, la formació bruta de capital. Hi ha una gran diferència entre Espanya i Catalunya, que és que a Espanya durant molts anys el que li deia formació bruta de capital era construcció d'habitatges, mentre que aquí era inversió empresarial. I l'altre que culpabilitzaria és el sector financer. No és possible una bombolla sense finançament. I al final qui ha quedat endeutat no només ha estat l'hipotecat, ha quedat endeutat el constructor i ha quedat endeutat el promotor. Per tant, jo no aniria tant a focalitzar la criminalització en el propi sector, que el que ha fet és la seva activitat que li pertoca, sinó en qui ha impulsat la bombolla i, a més, qui l'ha finançat.
Senyor Gorgas.
Sí, i ara m'estava mirant un estudi que estava preparant en relació a això, a com està el sector i si hi ha bombolla o no hi ha bombolla, i en els últims anys les ventes d'habitatges s'han finançat a la província de Barcelona només en un 74%. És a dir, el 74%...
El 26% dels pisos que es compren són amb caix.
Són amb caix. Estem amb una estadística molt diferent de l'any 2007, en què es compraven el 180%, o sigui, hi havia un 187% d'hipoteques per sobre els habitatges. O sigui, la gent s'endeutava ja no per comprar a l'habitatge, per altres coses. En aquests moments, aquest rati, jo diria que és un rati més que raonable.
No podem parlar de bombolla.
D'endeutament.
Parlem d'inflació, de creixement de preus, en llocs molt concrets al territori, perquè hi ha un desajust entre demanda i oferta. Però la bombolla exigeix que es dispari la demanda i això necessita un benzina que la dispari. I quan no és la renda disponible, acaba sent l'endeutament. Això sí genera una bombolla. A hores d'ara tenim detectats en llocs molt concrets augments forts de preus, però no podem parlar d'una bombolla generalitzada.
I això és molt significatiu, vol dir que els preus tenen solidesa i poden continuar pujant perquè encara hi ha un cert recorregut com et marquen en aquests paràmetres.
Aquesta pujada dels preus del lloguer que hi ha a Barcelona amb increments del 12 i el 15% aquest últim any, perquè sigui bombolla, què ha d'acabar passant, per tant?
Com es finança aquest creixement de preus? I per què ho veig? I ho veig sobretot que també hi ha una restricció d'oferta. Pensem que no tots els habitatges de la ciutat de Barcelona s'estan dedicant a lloguer residencial. I ja obrim ara una altra porta per l'utilització d'habitatges per altres usos. Que són molt bé la Generalitat que estem parlant i l'Ajuntament de Barcelona.
I fins i tot habitatges o edificis d'habitatges que trobaríem que la seva catalogació en el cadastre és d'ús residencial, que a vegades es parla, hi ha un munt de locals buits i són dedicats a usos professionals o usos empresarials, no? Aquesta també és una altra qüestió que sovint s'oblida, perquè segurament és tan o més important aquestes qüestions com les d'usos turístics, que entenc que anàveu ara
a
intuir a la vostra exposició.
Sí, però jo us voldria fer un matís, i és que s'estan llogant habitatges a gent que és solvent per pagar aquell lloguer. Mentre la gent sigui solvent, el preu és sostenible.
És que el problema
El problema és que hi ha més demanda que oferta. Llavors queden exclosos els que tenen menys recursos.
Aquí està el tema. Estem pensant en els joves. I aquests sí que estan absolutament exclosos. Aquí sí que no hi ha una política específica que els ajudi, sobretot a sentar-se en el centre de la metròpolis, a sentar-se a la ciutat. Aquí és on s'ha d'intervenir. Aquí sí que realment tenim un problema.
Fins i tot en el tema de l'adquisició, no per tan sols de lloguer, jo crec que sí, hi ha una constatació que nosaltres també hem d'analitzar, que totes les compravendes que s'han recuperat d'una forma important són compravendes de reposició, de persones que ja tenen algun habitatge.
En alguns casos sí, no sempre.
Però que
hi ha algú que està entrant també.
És difícil trobar, amb la situació d'accés i de precarietat del mercat laboral de la gent més jove, que la gent jove pugui accedir a l'adquisició. Per tant, només li queda la via del lloc.